Clip de teatre amb Andreu Sotorra.
Us convido a repescar l'obra Cels, de Wahdi Muawad, autor d'origen àrab, nascut a Beirut, amb un peu a París i un altre al Quebec. L'obra, posada en escena per La Perla 29 i dirigida per Oriol Brogi, es pot tornar a veure a la Biblioteca de Catalunya. Quan Cels es va estrenar fa 4 anys al Festival d'Avinyó, ho va fer amb un muntatge babelià, amb barreja de llengües, i situant els personatges en una mena de búnquer blanc, claustrofòbic, tant per als intèrprets com per als espectadors. Cels és la quarta obra de la tetralogia La sang de les promeses. Aquí es ven present encara l'impacte de la versió de la segona obra, Incendis, del 2012, al Teatre Romea. El director Oriol Brogi ja ha tornat amb un repartiment menys nombrós, pel que fa als intèrprets en carn i os, però ampli, d'actors en off, que apareixen en l'audiovisual que forma part indispensable de la trama. I quina és aquesta trama, la de l'obra Cels, de Wahdi Muawad, dirigida per Oriol Brogi a la Biblioteca de Catalunya? Cels és una obra sobre el poder únic, que aconsegueix que la síndrome del terrorisme internacional, amb segell islàmic, impregni els personatges de l'obra i s'escampi per la imaginació dels espectadors. L'obra relaciona la bellesa de l'art amb la passarel·la que condueix la humanitat cap a la destrucció. Condiciona la fi de la violència del poder establert amb la destrucció del món. Però l'autor de Cels no hi ha fronteres ni cultura que alliberin l'ésser humà de convertir-se en un monstre. L'Holocaust, els genocidis, les guerres contínues, la sang, diu Muawad, continuarà corrent com un riu que s'amanseix i que es desboca cíclicament. Muawad s'empara en les icones del quadre de l'Anunciació de Tintoretto per acabar desxifrant la clau encriptada i per descobrir l'acte terrorista enmig de poesia, sopes de lletres, càlculs matemàtics i el sobrenom de Doler Doler, que desvela l'única protagonista femenina d'una trama que es balanceja constantment entre la vida i la mort. Cal morir per salvar la vida dels altres. Cal néixer per entendre la mort. Muawad passa del misticisme a l'escepticisme. Amb Cels, el futur ja és ahir, i tot el que sembla ficció té una pàtina de realisme. De segle XXI endavant, d'inevitable destrucció, de tornar a néixer, de renaixement. Recordeu, doncs, aquesta obra, Cels, de Wahdi Muawad, dirigida per Oriol Brogi a la Biblioteca de Catalunya.
Ràdio Estel, Garraf 96.8. Ràdio Estel, sempre amb tu.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del Camp a Taula. Les tasques agràries i les finques dedicades a aquest sector juguen un paper important a l'hora de tenir cura dels valors ambientals, com ara la fauna autòctona o la flora endèmica. A més, la petjada humana ha modelat el paisatge i les espècies que li són pròpies. En aquest sentit, els pagesos i els titulars d'explotacions rurals poden tenir un paper important en la conservació ambiental. Per això, cada vegada es parla més de la custòdia del territori. Precisament, del 26 de setembre al 5 d'octubre, se celebra la segona setmana europea de la custòdia del territori. I del 5 al 8 de novembre es farà al Cosmocaixa de Barcelona el primer Congrés Europeu de Custòdia del Territori. Des d'aquí, des del Camp a Taula, animem els interessats en el tema a participar-hi. Nosaltres també ho farem, per saber-ne més coses d'aquest tema, ja que pensem que la conservació ambiental és molt important. Progrés i canvis, sí, però en mesura.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
El sector de la fruita de casa nostra ho està passant malament per diversos temes, com la crisi de preus, el veto rus o les inclemències meteorològiques. Per saber-ne quina és la situació actual, parlarem avui amb dos membres d'organitzacions agràries perquè ens expliquin quina és la realitat del sector frutícola català. En primer lloc, conversem amb David Borda, responsable del sector de la fruita dolça de Jarcoac, que aquests dies està molt enfeinat amb moltes reunions i trobades. Bon dia, senyor Borda, i benvingut al nostre programa.
Bon dia i moltes gràcies.
El veto rus a la fruita dolça, entre altres productes, què ha suposat realment per a aquest sector que ja patia prèviament una crisi de preus?
Correcte, m'agrada molt com ho afronte, perquè abans del veto rus, que cal recordar que la crisi de preus ja la teníem. I llavors el veto rus ha sigut la cirereta que ha acabat de rubricar la mala campanya que està portant el sector de la fruita dolça.
Què és el que ha suposat realment? O sigui, a part de les pèrdues econòmiques, què és el que ha suposat aquest veto rus per vostès?
El veto rus ha suposat, podríem resumir-ho amb dos factors claus. Un és el tema econòmic, que com he dit abans ha acabat de ser la cirereta del pastís, i l'altre és el tema d'imatge. El tema d'imatge, sobretot per les grans cadenes, pues, cal recordar que Rússia compra 700 tonelades de fruita de llavor i de pinyol. Això de cop i volta pues, s'ha tallat. Aleshores, immediatament recol·locar en d'altres mercats exteriors, això és impossible. Trobar un mercat exterior com es fan bocades dels polítics, cal exportar... Cal recordar que trobar un mercat exterior és un període de 3 o 4 anys.
Com
a mínim. Un mercat exterior de cop i volta que pugui tragar el de Rússia en aquests moments és impossible de cop i volta. Aleshores, això és el que ha representat. Efectes econòmics immediats i d'imatge també ha quedat molt tocat el sector de la fruita en aquests moments a Europa.
Perquè, a més, la seva organització ha denunciat aquesta setmana que les cadenes de distribució estan fent l'agost amb el bloqueig rus. Què volen dir amb això?
A veure, sobretot fora d'Espanya. Per exemple, ja es veu populi que la mitjana de sortida de central de la fruita de pinyol està a 25 cèntims. Pues a Alemanya o a Àustria, si tu anaves amb un lineal, amb una cadena, no trobaves fruita pràcticament més barata dels 2,5 euros, entre 2,5, 3, i una fruita normaleta. No penseu que sigui de qualitat extra. Llavors, això és inadmissible. Sí que hi ha uns costos de transport, de logística i més Alemanya, però bueno, pues, el preu de la fruita hauria d'estar sobre l'euro. Les grans cadenes que són les que tenen els poders, que governen, al final fan la política, inclús els governs, no han repercutit aquesta baixada de preus que hi ha hagut al productor. Aquest és el problema.
Però bueno, independentment del veto rus, aquest és un problema que vostès han denunciat en reiterades ocasions, també.
Sí, sí, com hem comentat al principi, cal recordar que abans del veto rus hi havia una crisi de preus. I Rússia, a més, particularment, jo crec que ha fet una feina molt ben feta i una negligència total per part de Brussel·les. Bueno, ja ho tocarem més endavant, però no canviar de tema, no?
No, bueno, és que però... la següent pregunta ja anava amb aquest tema. O sigui, la següent pregunta era si des de l'administració europea i estatal els estan donant resposta a les seves reivindicacions.
No, ni una. Voldria acabar de puntualitzar sobre el tema aquell de les cadenes, que cal recordar que un productor a nivell d'empresa familiar té les inspeccions de riscos laborals, ho té tot controlat, no podem marcar a nivell d'organització uns preus mínims de referència ni que sigui de cost perquè surt el tribunal de competència, però els de dalt ningú els controli. Això també voldria fer aquest incís, eh? Els de dalt ningú els controla i fan el que volen i moltes reunions pots perdre el temps.
I parlant de les reunions i l'administració, el que està fent?
Pues també serà nos perdre el temps. Així de senzill. I si els hi diu a la cara, a la segona reunió van tindre la ministra, pensava que em fumien fora de la sala. Perquè els hi vaig dir que aquí es trobaven a faltar mesures polítiques des de Brussel·les, una negligència total des de Brussel·les, que l'únic que servien era anar de vacances, i mentre estaven ells de vacances, Putin, molt aviament, pam, fa el bloqueig. Cal recordar que una empresa petita i familiar com és la nostra, que a part de fruita rossa, fent planta de ornamental, ara 2 anys vam anar a exposar a Moscú. I al gener ens volien tornar a... Bueno, havíem de tornar a formalitzar el contracte del terreny, i vam dir que no, sí, no ens garantien l'entrada de planta a Rússia per les aduanes, perquè només hi podien entrar els libristes alemanys. O sigui, Alemanya era l'única que podia entrar a Rússia. Nosaltres, una empresa familiar, ja estàvem alertats des de feia 9 mesos, i Brussel·les no estan entregats fins a l'agost. No, home, no. Aquí, això és una lluita política entre Putin, Merkel, Putin, així se li va dir a la ministra, i per això es van enfadar, i la resposta ens va dir la ministra, diu, esto aquí no toca. Pues, si esto aquí no toca, a reuniones de Madrid, ja m'idea d'on toca. No s'admeten que si els hi digo res, ells només volen dir la seva versió, que els demés callem, que diguem amén, que els demés no sabem del que va, i em sembla que la cosa és al revés. Potser aniríem més bé si realment els productors o pagesos, una part a Brussel·les fan una política agrària, que és el que l'hauríem de fer, i no els polítics, que l'únic que es preocupen és de cobrar el dia 30, i realment aquests últims 2 o 3 mesos no s'han guanyat ni un euro del sou que tenen.
I els consumidors, que és l'altra part, o sigui, estem parlant dels productors, però clar, els consumidors com creu que estan veient aquesta situació que indirecta o directament els afecta?
Home, jo si fos el consumidor m'ho miraria bastant perplexe, perquè, clar, arribes a lineal i la fruita, pues, pràcticament aquí encara a Espanya encara la trobem a 1,5 euro, euro 40, euro 30, perquè cal recordar que hi ha molts gastos entre mig de transport. I la fruita no es pot... No, hi ha d'haver un marge elevat, és fruita perecedera, però clar, quan vas a fora i la veus a 2 euros, i dius, bueno, de què es queixa aquesta gent, si o sigui, si ho paguen la fruita amb un preu elevadet. Jo crec que la situació del consumidor és bastant perplexa.
I en el cas de Lleida, a més, hi ha hagut les inclemències meteorològiques que tampoc han ajudat enguany, no?
Sí. A part dels problemes que ja s'estem tenint de comercialització, no? El temps, els últims 3 o 4 anys, pues està guanyant amb intensitat de tempestes, també la gent que viu a les ciutats també ja ho pot notar, suposo. Abans normalment tocava una tempesta cada 3 anys, te'n tocava un any o dos lliurades, pues que ara és cada any toca 3 o 4. I llavors, clar, en altres mateixos, per exemple, la meitat de la finca la tenim protegida amb malles antipedra, però clar, és que arriba un moment que dius, he de fer malles antipedra, he de fer el seguro, i per tot no donem aquests preus. Avui ser productor de fruita dolça has de vigilar molt perquè és que pot arruïnar una campanya. Hi ha molts costos, molts jornals, és molt complicat, és molt complicat. La veritat és que fa desanimar. Llavors també l'altra perplexitat que tenim els mateixos productors, empreses familiars, però quan estic parlant avui d'empreses familiars, estem parlant ja que estem fent una empresa familiar, avui de seguida ja fa 500.000 quilos de fruita. Estem parlant de 50 o 100.000 quilos. Però per un costat ens estem queixant de que això no funciona i per l'altre costat, com diem ara, els productors diran, però si hi ha aquests grans monstros que estan plantant 100 i 200 hectàrees i tot amb pèls i detalls, malles antipedra, doncs sí, nosaltres mateixos no ho entenem, és de suposar que hi ha una entrada de diner extern de fora de la fruticultura i això ens fa mal que realment vivim del sector de la fruita dolça. Que cal recordar una mica, és la política que marca Brussel·les i les famoses OP, que les retirades han anat totes a OP, mitjançant OPs, és el que volen. 4 o 5 grans lobbies de producció a Europa, i així ho tenim controlat, que miren de produir el més barat possible, i amb això és que s'estan carregant, si no poden carregar, l'empresa productora familiar típica europea.
Perquè una de les reivindicacions que també tenia el sector, de cara a la nova PAC, que s'aplicarà del 2015 al 2020, era que s'inclogués aquest sector de la fruita dolça, i al final no s'ha aconseguit, no?
No s'ha aconseguit a Espanya.
Ja, no, no, clar, jo...
La resta d'Europa hi és, eh?
No, jo preferia Espanya, que vostès reivindicaven i al final no han aconseguit, i des del Ministeri els deien que no, no?
Nosaltres anem a favor, i el Ministeri va estar en contra, i llavors, doncs, per què no? Perquè no es pot dir noms. Hi va haver a Saja, que estava en contra, i Cooperatives tampoc no va estar a favor. Aleshores, la pregunta és, jo li dic a ells, com és que el defensar el sector de la fruita dolça dins de la PAC, a Saja i Cooperatives no ho van defensar i no va voler que hi entrés? Suposem que hi havia molts interessos a darrere de les grans extensions de cereal, el que sigui. Nosaltres ho vam defensar i pensem que, o sigui, neixem coixos, els productors de fruita espanyols, neixem amb una greu competència amb la resta de productors alemanys o francesos o polonesos mateixos. Ells arrenquen amb unes ajudes que tenen per hectàrea, amb fruita dolça, cosa que aquí no passarà.
I a part, també tenen la competència dels països tercers, no?, que estan, estem important, diguem, fruita d'aquests països, no?
Sí, correcte. Els països emergents, com poden ser Marroc, Turquia, sobretot Marroc, que recordar que fa poc s'ha acabat la famosa, el famós Plan Verde, no?, que és una gran inversió que s'ha fet, 40% cofinançada des de Brussel·les, que també dius, bueno, on som? Un país que no és dins del mercat comú, Brussel·les, financia el Pla Verd del Marroc, que és una gran extensió de regadiu a la zona de les muntanyes del Marroc, perquè Marroc és però són que hi ha molta aigua, molt rica, que normalment són terres que perteneixen al rei de Marroc. I llavors la pregunta és aquesta, quin sentit té que Brussel·les ha aigonat a invertir al Marroc i finançar el 40% de gent que no perteneix a dins de la Unió Europea? A més, tenen uns tractats preferencials per entrar tomates, verdures, que no tenen accés de cupos, poden entrar el que vulguin, no hi ha arancels, és a dir, se'ns està enganyant els productors europeus d'una manera, francament, desleal, bàrbara, i se'ns està mentint, ningú hi gana. Llavors, tot això que he dit, Alemanya què vol? Fruites i verdures barates i vendre la seva tecnologia. Cal recordar que Rússia ha tocat fruites i verdures, però no ha tocat ni automòbils, ni indústria, ni aspirines, ni medicaments, ni laboratoris alemanys. Que se li va dir la ministra Tejerina. Aquí falten mesures polítiques i si Alemanya, Rússia no compra fruites i verdures, Europa ha de ser solidària amb la resta de productors i no vendre res a Rússia. Però aquí la solidaritat europea, de moment, brilla per la seva absència.
I amb tot aquest panorama, ja per acabar, com veu a curt termini el futur del sector de la fruita dolça a Catalunya?
Jo em considero una persona optimista, però també m'agrada ser realista. I com li estava dient les polítiques de la Unió Europea, del govern espanyol i de la Generalitat de Catalunya, pues, són les de la Unió Europea, que vol dir 4 o 5 grans monstruos, un o dos a cada país, que són els que seran duent les ajudes, però els caigues del banc, perquè els altres no hi podem anar, per molt de que diuen que sí, i ens han enfonsat a les empreses familiars. Se l'han carregat. Mm-hmm. O sigui, aquests grans monstruos que tenen 1.000, 2.000 hectàrees de plantat, si un gran mostre ho planta 100 hectàrees, vol dir que desapareixen 100 hectàrees dels petits. Per molt que ens ho vulguin vestir, de la manera que vulguin. La realitat és aquesta. Llavors, francament, els productors que estem quedant fora de la segona lliga, per dir alguna cosa, de la segona divisió, o nosaltres som a la segona divisió, de la primera divisió juguen un altre partit, que és el dels grans, doncs estem desanimats i realment dius, bueno, arrenquem, continuem, i la realitat és aquesta.
Doncs agraïm a David Borda que ens hagi pogut atendre. I a veure si una altra vegada podem parlar amb unes condicions millors, no? De que el sector està molt millor.
Home, jo m'agradaria que, per exemple, l'any que ve em truquésseu i diguésseu, és veritat que teniu problemes davant de la forta entrada que heu tingut d'ingressos, que ja teniu problemes amb agenda. Pot ser fenomenal que poguéssim parlar d'això, perquè no? Ja li dic que em considero optimista, però és que m'agrada ser realista. I penseu que ni que semblo, los que no es conego, que semblo que he sigut massa dur, he sigut encara curt i respectuós. Però repeteixo, cap polític amb aquesta crisi se salve i no hauria de cobrar ni un euro durant aquest període de qualsevol administració. Totes han sigut nefastes i ha sigut un cúmul de despropòsits i realment fora agafar aquesta crisi de la manera que ho ha remenat tots els sectors polítics i organismes públics, començant des de Brussel·les, que és el principal culpable, i dir el que no s'ha de fer en temps de crisi. Un desastre, un complet desastre. I a més encara et volen tractar de que esto no se dice, no sabes de lo que va, esto aquí no toca, però senyors, ens afaitem. Ah, sí, el mensaje que tenemos que dar, disculpe, senyor, el mensaje que tenemos que dar, ya nos afaitamos. Usted preocúpese del suyo, escuche de los problemas que tenemos. ¿Qué es lo que no van? Es reuneixen només per vendre la seva moto i mirar-te com vence. I realment jo... És que hasta ja d'una reunió que vaig arribar a casa amb ganes de plorar, però ganes de plorar de...
De ràbia, d'impotència.
De ràbia, d'impotència, perquè com vaig veure, en aquest gran nivell, la manera que el tracten, que porten les coses i que es defensen, no es defensa res. Ningú gosa dir res perquè no s'enfaden els de dalt, els de dalt, el missatge que tenim que dar és surrealista.
Doncs moltes gràcies, David. Em sap greu perquè hem de tallar perquè el temps, ja saps que amb ràdio també va molt limitat, però mantenim això, vull dir, aviam, tenim pendent aquesta trucada per l'any vinent, per veure i si podem parlar, i aviam si em pots donar millors notícies, a veure com ha anat passat l'estiu i a veure si podem parlar de que heu pogut recuperar i que hi ha bones perspectives, sobretot pels productors de fruita petits.
Ojalá sigui així, però de moment els propers 4 o 5 mesos seran igual perquè les costa de remuntar. Sí, això és una roda, per remuntar és una roda quadrada. I per tirar enrere és la roda redona, que es desboque.
Doncs moltes gràcies.
Bueno, i et felicito perquè estàs enterat del tema, Ets una persona que, professional que va que n'estàs enterat.
Pues, home, és la nostra feina. Doncs moltes gràcies. Fem una petita pausa i tot seguit tornem parlant del sector de la fruita dolça a Catalunya.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè a l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
En aquest espai de l'entrevista, ara ens posem en contacte amb Pere Roquer, president de SAGE Lleida. Bon dia, senyor Roquer.
Bon dia.
El Beto Rus ha fet que porti un parell de mesos que no para. Des de SAGE, com veuen aquest tema i quines solucions hi ha?
Primer, el Beto Rus va ser la cirereta que dona el pastís perquè ja portàvem un estiu de preus molt baixos, però és evident que amb el Beto Rus el que es va aconseguir és que hi hagués un estocatge més important, en aquest cas, de fruitadors. Vam anar a la Comissió Europea, com tots sabreu, i es va obrir una línia, no del fons de crisi que hi ha per fruita dolça, dels 450 milions que es va deixar de reserva quan se va fer la nova negociació de la PAC, sinó a partir de que es va trobar de tots fons comunitaris de que no s'havien utilitzat de 125 milions, s'havia començat a retirar fruita d'os, en aquest cas s'estava fent la transformació de sòlid a líquid per la beneficència, en aquest cas per les entitats que estan ajudant a les persones amb més necessitats. El que passa que ara, des de fa 3 dies, la Unió Europea va bloquejar aquesta mena d'ajuts perquè Polònia, i aquí s'ha de dir les coses clares, va presentar més sol·licituds de la fruita que exportava a Rússia, en aquest cas de pomos. I el reglament quedava molt clar de que, sobretot, hi hagués una compensatòria per la fruita que exportava a Rússia que havia quedat bloquejada. El que fos general, en aquest cas Polònia, doncs va sortir de les directrius del reglament i la Unió Europea, en vez de només encarar-se en Polònia, ha sigut que ha bloquejat una altra vegada el reglament, i a partir de, durant aquesta setmana estem pendents tots a veure si s'ho solen d'una altra vegada.
S'hauran de buscar nous mercats si aquesta situació dura molt, o això és molt complicat, així, a curt termini?
Nous mercats se n'ha de buscar, el que tothom ha de tindre clar, que perquè una fruita dolça entri en un nou mercat, com a mínim té 3 anys de marge. Primera, has d'entrar-hi, has de començar a conèixer una mica tot el que és la mercaderia de que s'utilitza en aquest cas el nou mercat, i després t'has de consolidar, això és un procés de 3 anys i que, evidentment, per la fruita d'aquest any és impossible de poder fer.
A més, coincideix tot això, vostè parlava fa uns dies de que enguany, fins ara, hi havia hagut 18 pedregades a Lleida. I en una, la, a més, la marçada va ser tan forta, va haver-hi com una espècie de... un temporal que va arrencar arbres. En aquest cas, les pèrdues són molt grans?
Les pèrdues són molt grans, però a més, el pitjor de tot és que hi haurà pagesos que no hauran perdut la collita aquest any, sinó que perdran la collita dels propers 4 anys. Penseu de que quan un arbre s'arrenca, i sobretot arbres que estan en plena producció, com els que ha passat aquests dies, estaran gairebé 4 anys, en aquest cas amb pomeres o 5, a tornar a tindre la plena producció. I els arbres que eren joves, doncs han quedat també bastant tocats, que de cara a l'any que ve veurem a veure quin desenvolupament tindrà, perquè evidentment també ha causat ferides i els brots que estaven preparats de cara a l'any que ve també pot ocasionar pèrdues.
O sigui que, a més, com sempre passa, es nota, no?, que el treball aquest agrari esteu a expenses molt de la meteorologia. O sigui, una altra cosa és els mercats i decisions polítiques, no?, com ha sigut el bloqueig rus. Però aquest de la meteorologia a sobre greuja les decisions polítiques, no?
Sí, perquè nosaltres entenem de que portàvem un estiu molt complicat amb el tema de mercats, com comentàvem al començament de l'entrevista, i només ens ha faltat de que haguem tingut tot el seguit de regades. Penseu que a Lleida ens ha caigut pedra des del mes d'abril, que hagi afectat a Fruita Dolça és la 18a per general, perquè penseu que Lleida és una província molt gran, hi ha hagut 22 pedregades aquí al territori, i evidentment a Pou som en Lleida, com fem moltes vegades.
I per la pedra les xarxes són la solució ideal, però no tothom en té, no?
Per la pedra, les xarxes és la solució ideal, sí. El problema de les xarxes són els 20.000 euros per hectàrea que calen.
És el que volia preguntar, si eren molt cares. O sigui, ja ho ha contestat, que són cares, no?
Són molt cares, i després penseu que aquests anys passat, en el que és la nova PAC, està a quota financera zero, per tant, no s'hi ha pogut incloure. Esperem que a partir d'aquest any, que torni a haver-hi quota financera sencera a la nova PAC, doncs pugui ser una manera que es pugui entrar.
I sort que suposo que la majoria tenen assegurada la collita, o sigui, sort d'Agroseguro, no, suposo?
Bé, ojalà no diguéssim que sort
d'Agroseguro. No, clar, evidentment, sí. Vull dir...
La frase seria, amb Fruita Dolça, en aquests moments, és el 93-94% de fruita que està assegurada. Evidentment, avui en dia tindre una explotació de Fruita Dolça sense tindre l'assegurança agrària és bé impossible de pensar. Doncs que sí que està clar que, bueno, amb els preus tan baixos que està tenint, l'any que ve tothom no ho podrà assegurar, perquè evidentment l'assegurança agrària tampoc és barata.
I llavors aquests preus tan baixos que hi ha hagut amb la fruita d'os, com deia, amb pomes i peres també estan així tan baixos o...?
La fruita de llavor va començar relativament als preus normals, sobretot el que era en varietat de pera llimonera la primera setmana que recollia, però evidentment automàticament la fruita es va arrastrar els preus, i en aquests moments els preus de fruita de llavor, tant de peres com de pomes, es fa també per sota terra.
I a sobre, els agricultors francesos han tornat enguany a sumar-se a la festa i han volcat i tallat camions amb fruita de Lleida. Ja això ja és una actuació reiterada. Es pot fer alguna cosa per aturar aquestes actuacions? A nivell, al millor, polític,
sí.
No?
Jo crec que a nivell polític el govern francès hauria de destinar cursos especials d'educació, sobretot no s'ha de generalitzar, perquè evidentment a França hi ha molt més agricultors que no els docents que sempre volen sortir a la foto tirant fruita d'aquí del territori, però evidentment crec que aquestes 200 països els hauria d'agafar i fer cursets, que suposo que hi deu haver pressupostos d'ensenyament francès, d'educació, perquè evidentment nosaltres com a països tenim la mateixa problemàtica que tenen ells, i la solució no és agafar ni poma francesa, ni poma italiana, ni pròssic italià i tirar la terra, sinó que la solució ha de ser una comercial, que és la important per nosaltres. Jo sempre dic que a vegades algú s'enfada de que ojalà no haguéssim de demanar cap ajuda, però qualsevol cosa voldria dir que nosaltres el producte que tenim està valorat als mercats com així és, perquè la gent que va a comprar fruita després se troba uns preus desorbitats que el pagès no se li repercuteix, però és evidentment que jo crec que el govern francès té feina en què són els països.
Perquè a més és una cosa reiterativa, és que no és la primera vegada ni la segona, sinó que ja hi ha una reiteració, i en canvi vostès, bueno, els agricultors d'aquí que també estan patint, no fan actuacions d'aquest tipus amb fruita que procedeix d'altres països, no?
És que la solució no és tirar fruita d'altres països, la solució és tindre una bona base, en aquest cas, com la greu crisi que estem patint, no sé, comercial, que és espanyola, sinó que és europea. Per tant, tindre aquests 450 milions d'euros a disposició del sector, que no s'hi han ficat perquè s'ha trobat una partida suplementària, com us comentava abans, i, per tant, exigir a la Unió Europea, en aquest cas a la Comissió d'Agricultura, que fiqui els mitjans adequats per poder, com a mínim, que torni a reactivar-se el mercat. No es culpa del pagès ni de Catalunya, ni de Lleida, ni de França, ni d'Espanya, sinó que es culpa de les polítiques, en aquest cas, que el senyor Putin pues, ha pres de que bloquegessin tot el producte alimentari d'Europa.
Uh-huh. El fet de que hi hagués excés de fruita, que no ha sortit al mercat, però tampoc s'ha vist aquí un excés, no?, en els mercats d'aquí de fruita, no?
No, és que no hi havia excés de producció. Vull dir, si tot hagués sigut una campanya normal, pues teníem, evidentment, Lleida, amb una aposta que es va fer des de fa 6 anys, com tota Catalunya sabrà, amb el nou canal del Segarra-Garrigues, donar cobertura d'aigua a zones on abans no hi havia aigua i, per tant, se feien cultius de secà. Ara es comença a fer cultius d'horta, com pugui ser fruit de dos, però amb suficient capacitat a nivell europeu com per poder absorbir els quilos que estan en aquests moments a Catalunya, està al voltant de les 414.000 tonelades de fruita d'os, per poder-les assumir. O sigui, no és un problema de sobretot d'oferta, sinó el que jo crec és que algú ha decidit, en aquest cas penseu que fa 3 anys hi va haver la crisi de la coli per desgràcia d'una senadora alemana, doncs algú ha decidit des d'Europa que aquest any la fruita no sols de Catalunya, sinó jo crec que a nivell europeu doncs tinguin aquests preus tan baixos.
Que passa que en el cas de la fruita s'han juntat moltes coses, o sigui que tot això fa que el sector estigui molt tocat. Creu que poden haver productors que llencin la tovallola o des d'aquí també els anima a seguir lluitant, suposo?
Els animem a seguir lluitant, però és evident que hi haurà algun que haurà de llençar la tovallola. Penso que la transformació que s'ha fet aquí a les comarques de Lleida l'ha pagat el pagès amb financiacions. En aquests moments les financiacions, tot sabeu que el banc està a uns preus desorbitats del poder assolir el que són crèdits de cagats, Aquesta setmana passada de finançament, esperem a veure com seran, però crec que tot el que no sigui amortitzacions retrasades, carències d'interessos, la gent serà molt complicat que se'n pugui sortir, perquè evidentment la gent també ha de poder menjar.
Uh-huh. Agraïm a Pere Roquer que ens hagi parlat de la situació del sector de la fruita català.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, dels esperits sensibles a la bona música.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara, fins al 24 de setembre, en la quinzena del bebè, tens el 15% de descompte en cotxets i puericultura.
I a més, tens més de 1.000 articles amb el 70% de descompte en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor.
Del camp a taula. L'actualitat.
El jurat de la 21a edició dels prestigiosos Premis Porc d'Or a l'excel·lència en la producció porcina ha donat a conèixer aquesta setmana les 98 granges de 10 comunitats autònomes que opten enguany, amb 123 nominacions en el seu conjunt, a les tradicionals estatuetes d'or, plata i bronze. A més, hi ha el Porc d'Or de Diamant, que és el premi especial del jurat, el de la màxima productivitat numèrica i el de Sanitat, Benestar i Medi Ambient, que atorga el Ministeri d'Agricultura. La gran gala de lliurament dels Premis Porc d'Or se celebra aquest any a Lleida el divendres 21 de novembre. Com és gairebé una norma, Catalunya encapçala un any més el rànquing de nominacions, amb un total de 35 granges aspirants, una més que en l'edició passada, i 46 nominacions, 7 menys que el 2013. Cal destacar que de les granges catalanes nominades hi ha 20 de Barcelona amb 30 nominacions, 9 de Lleida amb 10 nominacions i 4 de Girona i 2 de Tarragona amb una nominació cadascuna. La segueix Aragó, que aquest any es cursa distàncies amb 31 nominacions que reparteixen i 24 granges, Castella i Lleó amb 13 granges i 16 nominacions i Navarra amb 11 granges i 14 nominacions, el doble que en la passada edició. Avui també us expliquem que CaixaBank ha reafirmat la seva aposta pel sector agrari amb el llançament d'Agrobank, una nova línia de negoci creada per reforçar el creixement en aquest segment i incrementar la vinculació dels més de 330.000 clients d'aquest sector amb els quals compta a l'actualitat. Sota la marca Agrobank, l'entitat financera ha desenvolupat una oferta específica que inclou l'especialització d'oficines i equips, com també el disseny de productes i serveis a la carta, el llançament d'una línia de finançament de 2.600 milions d'euros o l'organització d'iniciatives com activitats o jornades tècniques. Agrobank suposa l'especialització en el sector agrari de 400 oficines en tot el territori espanyol que es diferenciaran visualment de la resta i se situaran en els nuclis de població, l'activitat econòmica de la qual giri entorn del sector agrari.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 16 de setembre, el blat farratger ha cotitzat a 165 euros, per tant, baixa 2 euros. El blat de moro francès, a 158 euros per tona, disminueix 22 euros. L'alfals granulat, a 155 euros per tona, es manté. La colza d'importació, a 229 euros per tona, baixa 3 euros. I la garrofa, a 150 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,03 euros al quilo es manté i el groc viu a 0,95 cèntims al quilo, puja 10 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 1,74 euros al quilo, repeteix, i el groc canal a 1,47 euros al quilo augmenta 14 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se tots dos preus en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 1 euro, puja 2 cèntims. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,82 euros, augmenta 2 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,71 euros, puja 1 cèntim. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros, repetint aquest últim respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,60 euros al quilo per canal, a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros al quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,80 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 14,80 euros. Tots els preus s'han regularitzat en relació a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'Agrocaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa. Impulsa el sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, contactem amb el Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses per conèixer les tendències, els productes més comercialitzats i les seves procedències. En primer lloc, conversem amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar als nostres oients en peix fresc aquesta setmana?
Mira, doncs aquesta setmana el mercat ha presentat en general una bona oferta i també uns preus bastant assequibles. Sent els principals productes que podríem destacar, doncs el bacallà de Dinamarca i de Noruega, per exemple, el congre de França, Catalunya i País Basc, també el cassó de Galícia i Astúries, la maira de Galícia i de la part d'Andalusia, així també com el moll del nostre litoral i del litoral de la Comunitat Valenciana Com sempre, el salmó de Noruega també és una altra espècie a destacar. I finalment, en l'apartat dels cefalòpods, també podem comentar la bona oferta i bon preu del calamar, sobretot de França, Marroc, Mauritània i també d'Escòcia.
Perquè el mal temps no ha afectat?
No, ha hagut força quantitat de peix, sobretot del que són dels països comunitaris. Mm-hmm. No, i de la part de Galícia també ha hagut força entrada.
No, jo deia com que hi ha hagut mal temps i bueno, hi ha hagut temporals, però ha sigut més potser a l'interior d'aquí a Catalunya.
Sí, ha fallat una mica en plan el que és el blau. Mm-hmm. Però el tema de, per exemple, el que he comentat del moll, bacallà, congre, tot això, ha hagut sense aquest tipus de problema.
Bueno, l'avantatge de ser un gran mercat central.
Exactament. La que... possibilitat de tirar mà d'altres orígens, si falla un o falla l'altre, pues és l'avantatge del mercat central.
I pel que fa al marís fresc, què tenim?
Bé, del marís només destacaríem dos productes. Un seria el cargol punxenc d'Itàlia, també d'aquí de Catalunya i França, i per últim recomanaríem el musco de roca de Tarragona i França.
Mm. Veig que últimament, deu ser temporada ara del musco de roca.
Sí, de Tarragona, el de roca. És un bon moment per comprar musco. Tot i que el preu no és que variï gaire durant tot l'any, exceptuant puntualment o la millor una part final de justament a l'any, part de novembre, desembre, la resta està bastant, és un producte molt regular de preu, o sigui que és un preu molt assequible tot l'any.
Bueno, doncs aprofitem per recomanar als nostres oients que aprofitin, no ara...
Sí, que... perquè és un producte que es pot fer de moltes maneres i jo l'aconsellaria.
I que hi ha una bona oferta, a més, també... Sí. No solament en el que fa a marí, sinó pel que hem vist també de peix, que aprofitin.
Sí, tenim un bon ventall de possibilitats per comprar al mercat.
Que comprin peix, que ara que aquesta setmana han començat els col·legis, els nanos necessitaran forces.
Exactament.
I que, com em deien quan era petit, que em faltava fòsfor, sí. Doncs...
Si et falta una mica d'això...
No, ara ja no. Ara ja no, eh? Ara ja no. Dic quan era petit...
Bueno, tu fas veure que et fa falta i també llavors així te posen una miqueta més de múscul. Això no hi ha problema.
Doncs gràcies, Jordi.
Molt bé.
I tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes del mar més comercialitzats a Mercabarna i la seva procedència.
Molt bé, Cita, doncs fins la setmana que ve.
Ara parlem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Cidre.
Bon dia. Quines són les fruites que més estan entrant i quina és la seva procedència?
Doncs pues mira, ara estan entrant, perquè ja comencem, encara que no ha arribat la tardor, però ja hi som quasi, estan entrant alguna fruita de tardor, com és la magrana. Uh-huh. Estan entrant també figues. Bueno, lògicament el que és poma, préssec... el codony començarà a entrar ja, tot, sempre amb les nectarines, la pera, el plàtan, tot això és el que està entrant en quant a fruites, que és la temporada del medí i bona. I en quant a hortalisses, bueno, l'hortalissa com és una mica més genèrica, perquè hi ha molta que es conrea amb hivernacles, acostem a tenir una mica més de tot, no? Com és la bleda, com és l'api, albergínia, bròcoli, i la col lombarda, la col, tot això que es ve més o més de lo que són hivernacles quan no la temperatura no s'acompanya. De tota manera, sembla que el temps vol anar canviant, portem una setmaneta així una mica rara,
sí.
I que si fa alguna cosa de fred, això beneficiarà que la verdura doncs, ja comença a arribar amb molta força i molt bona.
Bueno, el bo de fer tot l'any és que veiem que van entrant varietats noves, tant pel que fa a fruites com a hortalisses.
Correcte, correcte. De fet, normalment el que és la verdura, perquè són plantes baixetes, doncs sí que es pot posar amb hivernacles. Els arbres és molt difícil. En canvi, es venen les primeres cireres que són d'hivernacle.
Mm-hmm.
Són de Lleida i són d'hivernacle, és curiós, però és així.
Bueno, ara això dels hivernacles i tot l'any...
Sí, no, però venen de Lleida, a més, estan mm-hmm. els hivernacles a Lleida i a més una cirera molt bona, eh? Mm-hmm. Els preus ja no parlem d'això, ja, és una altra història.
Això ja és diferent.
Sí, és una altra història.
Mira, voldria demanar-te per la setmana vinent, com que hi ha tot el de la Mercè i tot pel mig,
sí.
Si ens podries parlar d'algun producte com, no sé, un que a mi sempre em recorda la infantesa, que és la magrana.
Sí, molt bona, puntes, per cert.
Eh?
Molt bona, sí.
I ens parles una mica la setmana vinent de...
Ah, vale, perfecte. Sí, doncs parlarem de la magrana, sí, que és molt bona. I a més ja dic que estan entrant i molt maques.
Doncs gràcies, Joan, i ens tornem a trucar la setmana vinent.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Bon dia.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè. Ens retrobem una nova temporada.
Així és, molt bon dia, Isidre. I ho fem amb molts plats per als nostres oients.
Precisament, avui ens portes un plat senzill, de fer en qualsevol època de l'any, i que combina la carn amb la fruita. De què es tracta?
Es tracta d'un pollastre al forn amb poma. Què et sembla, Isidre?
A mi molt bé. Doncs ja començo a tenir gana, com ja saps, de sempre aquesta hora. Ens podries explicar els ingredients que caldran?
Així és. Mira, agafeu el bolígraf i la llibreta i preneu nota. Comencem claríssim amb un pollastre.
Sí.
Una poma per persona, si són quatre, doncs quatre, per exemple. Una llimona, herbes aromàtiques, pebre negre, sal i oli.
Ingredients molt senzills. El que no ens hem d'oblidar és el del pollastre. Sense pollastre,
sense
llavors,
pollastre no
ja
tenim
no seria
plat,
un pollastre amb poma.
Exacte.
Com l'elaborem?
Doncs primer de tot el que fem és tallar el pollastre a la mida que tinguem per costum. El salpebrem i tirem el suc de llimona, l'oli i les herbes aromàtiques esmicolades per sobre. El deixem macerar unes hores i si encara és a l'estiu, com és el cas que ens pertoca avui, el deixem macerar a la nevera. A l'hora de coure'l, el posem en una safata per anar al forn i per sobre hi tirem un raig de suc que tenim a la maceració. Al costat de la safata hi posem les pomes senceres, sense pelar, això sí, rentades prèviament. I ja està. Abans d'acomiadar-nos, dir-vos que també podem coure el pollastre a la brasa. Quan estigui a mig fer, girem els talls per assegurar-nos que queden ben cuits. Recordar als nostres oients que si tenen una recepta o bé un plat favorit, el poden enviar a la web del campataula@radioestel.cat.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'agenda.
El dimarts 23 de setembre es fa targa una jornada sobre els sistemes d'informació geogràfica, d'ordenació cinegètica i les seves aplicacions. El dijous 25, Vic acull una jornada sobre certificació voluntària del control de salmonelosi en explotacions porcines i Fornells, una sobre control de malalties reproductives amb oví de llet. El mateix dia es realitzen a Lleida diverses jornades tècniques. Una se centra en les innovacions i tendències futures en la fruita i l'altra en les investigacions sobre agricultura i ramaderia ecològiques i la darrera sobre novetats tecnològiques per la millora d'eficiència en les instal·lacions de reg. Ja el divendres 26 es du a terme a Targa una jornada sobre actualitat cinegètica i a les Planes d'Hostoles, una sobre sistemes de captació d'energies renovables al medi rural. També s'efectuen 4 lleides sobre què cal conèixer i saber de la gestió energètica de les comunitats de regants, sobre la pràctica de la fertilització en cereals d'estiu, sobre el sector oleícola i la 7a jornada de sanitat animal. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 20 de setembre un curs de sanitat i higiene de carn silvestre de caça. Ja del 22 de setembre al 27 d'octubre es realitza l'Escola de Capacitació Agrària de Targa un curs pràctic d'elaboració i tast de vins. I del 22 de setembre al 12 de novembre es realitza al Centre de Capacitació Agrària de Manresa un curs d'introducció a la biodinàmica.
Del camp a taula. Les fires.
Avui dissabte 20 i demà diumenge 21 de setembre es fa a Berga la Fira de Santa Tecla i a Setcases la Festa del Bolet. Des d'avui i fins al dimecres 24 es du a terme al passeig de Lluís Companys de Barcelona la mostra de vins i caves de Catalunya. Demà diumenge, dia 21, es realitza a Lledó la Fira del Formatge. A Òdena, la Fira de la Vinyala, que és una varietat de cargol molt apreciada a la comarca de l'Anoia, i a Vilagrassa, la Fira de l'Ametlla. Del 25 al 27 de setembre, la ciutat de Lleida acull el Saló Eurofruit i del 25 al 28, la Fira Agrària de Sant Miquel. Precisament d'aquests dos darrers certàmens parlarem amb el director general de la Fira de Lleida, el senyor Oriol Oró. Bon dia, senyor Oró, i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, bon dia.
Aquest any han augmentat la superfície d'exposició, hi havia moltes demandes per part dels expositors, i quin sector anirà aquest nou espai?
Sí, enguany, de fet, hem augmentat la superfície expositiva amb vora 10.000 metres quadrats més i assolim una superfície total bruta de 74.000 metres expositius, no? De fet, presentarem una Fira Sant Miquel amb la màxima superfície expositiva que ha tingut mai, no? Per tant, doncs, molt satisfets de la resposta del teixit empresarial i dels expositors per fer-nos la confiança en la Fira de Sant Miquel i Eurofruit un any més, tot i les dificultats doncs, que les tempestes i els preus doncs, comporten en aquesta campanya. No? Aquest espai expositiu nou d'ampliació doncs, vindrà cobert per totes les empreses distribuïdores i concessionaris de tractors. Per tant, doncs, tindrem representats i presents totes les marques del mercat.
El que passa que amb el que ha anat creixent la ciutat de Lleida, aviat ja no tindran lloc tampoc per créixer vostès. Perquè tot allò de la part de... Bueno, per qui no ho conegui, la part de darrere abans eren camps i això i la ciutat s'ha anat urbanitzant, ha anat creixent i quasi la fira, la part de darrere que quedava bueno, gairebé cap a l'asa, cap als afores, tot i que queda limitada per la carretera nacional, bueno, cada vegada queda més... Es fa més difícil, no, aquest creixement?
Sí, de fet, bàsicament, en aquests moments, en aquesta edició, ocuparem tota la superfície possible expositiva, no? Per tant, vull dir, el creixement dins d'una mateixa àrea unificada i continuada, doncs ja no ens és possible més, no? Són 74.000 metres quadrats bruts i sí que és cert doncs, que la ciutat en aquests anys de creixement ha anat englobant la fira i tenim una fira integrada totalment dins la ciutat. També és una de les diguem-ne, virtuts o fortaleses d'aquesta fira que facilita doncs, el vincle de la fira amb el ciutat de forma molt fàcil.
Hi ha alguna altra novetat destacada pel que fa a la Fira Sant Miquel?
Sí, bueno, anem a veure. Nosaltres, la Fira de Sant Miquel, enguany celebrem la 60a edició, per tant, és una fira 60a edició de l'època moderna. De fet, la fira té els seus orígens amb Jaume I, una concessió que es va fer doncs, a la ciutat de Lleida, quan la fira aquesta, doncs, la concessió es donava per fer fira durant un mes, no? 60a edició, per tant, una fira plenament consolidada, que respon doncs, a una realitat socioeconòmica de les nostres terres, de les terres de Lleida, eminentment agràries, i que doncs, des de Fira i amb el pas dels temps intentem adaptar-nos doncs, a l'evolució d'aquest mateix sector, no? I per tant doncs, cada cop hi té més presència i més protagonisme doncs, tot el que és la gestió eficient dels recursos, com pot ser doncs, la gestió eficient de l'aigua amb l'illa del Rec, que ja vam començar l'any passat, un espai doncs, dedicat de trobada tant d'empresaris industrials i com de comunitats de regants, la gestió amb energies renovables, l'eòlica, la biomassa, tant de moda, i per tant doncs, anem donant cabuda a diferents sectors dins de l'àmbit agroalimentari perquè siguin presents i tinguin representació.
En aquest programa d'avui hem parlat al principi amb representants del sector de la fruita i ens han explicat la difícil situació que travessa aquest sector. L'Eurofruit, com es presenta tenint en compte aquesta difícil situació? I si el Saló pot ser un bon espai per contactar amb nous mercats, tot i que això és un procés lent, donat aquest bloqueig rus que hi ha en aquests moments amb la fruita? Bé, amb altres productes, però amb la fruita també.
Amb la fruita especialment, sí. Realment ha estat una campanya dura i complicada. Fruit de... del veto rus, els productes a la fruita catalana, fruita espanyola, i en final de campanya, doncs, malauradament amb les tempestes que han fet tant de mal al camp, no? Si bé és cert que aquesta és la situació, pel que fa a l'exposició i al nombre d'empreses presents, doncs a la fira no es notarà, al contrari, tindrem una fira en quant a empreses, nombre d'empreses i superfície expositiva, doncs, magnífica, 100% d'ocupació. I en el Saló Eurofruit, doncs, bàsicament està enfocat doncs, a tot el que és la indústria d'equipaments pel tractament i manipulació de la fruita, la qual cosa són inversions que s'han d'amortitzar a llarg termini, i tot i que doncs, conjunturalment doncs, la campanya no sigui bona, són inversions doncs, que es plantegen a futur i a llarg termini. Per tant, doncs, la incidència en aquest sentit i des d'aquest punt de vista doncs, és menor.
I el que parlàvem, suposo que els contactes amb nous mercats també és un fòrum, vull dir, amb totes les jornades tècniques que es fan i tot, la fira és un bon punt de trobada i contacte, no?
Sí, de fet, doncs a la fira el que donem veu és a tots els agents implicats en el sector alimentari, institucions, associacions, sindicats agraris, perquè doncs, sigui un foro de trobada i de debat dels problemes de la temàtica actual, no? I per tant doncs, és el punt ideal doncs, per constatar i comprovar quin és l'estat del mercat, de la competència, de preus i de clients, no? I en aquest sentit doncs, presentem també un programa de jornades molt ampli en el qual es celebraran entre congressos, jornades, trobades, reunions, doncs, bones 70 activitats i creiem doncs, que recull perfectament tot el conjunt del sector agroalimentari.
Per acabar, qui inaugurarà i qui tancarà la fira?
Sí, de fet, la inauguració és el mateix dijous. Si bé la fira està oberta des de primera hora del matí, la inauguració oficial és a la tarda, a les 6 de la tarda, i inaugura el president Mas. I la cloenda doncs, es realitzarà el diumenge mateix i correrà a càrrec del president del patronat de la fira, l'alcalde de la ciutat, Àngel Ros.
Doncs agraïm a Oriol Oró, director general de la Fira de Lleida, que ens hagi parlat de l'edició d'aquest any de la Fira de Sant Miquel i també del Saló Eurofruit.
Molt bé, moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí, a Radio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.